Tenim amb nosaltres el vicedegà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guim Costa, per parlar d'un tema clau en el futur ambiental del planeta. Què pot fer l'arquitectura en la lluita pel canvi climàtic? Benvingut.
Hola, bona tarda.
Primera pregunta molt, molt directa. Què és l'arquitectura bioclimàtica?
L'arquitectura bioclimàtica és aquella arquitectura que té en compte a l'entorn per fer-se més eficient des d'un punt de vista d'eficiència energètica.
Molt bé. I per tant, i la bioconstrucció estan, diríem, van una de la mà de l'altra o no té per què anar juntes?
La bioconstrucció entenc que és la construcció necessària per fer l'arquitectura bioclimàtica. L'arquitectura bioclimàtica, com he dit, és aquesta arquitectura que necessita aprendre de l'entorn i de les condicions de cada un dels llocs per ser eficient des d'un punt de vista energètic i al mateix temps fer servir materials de proximitat i materials naturals que són propis de l'entorn.
Això, diríem, haurien de ser tota la construcció ja no diria del futur, però diria del present, perquè són coses que ja fas amb molts anys vista, ja són o haurien de ser així?
A veure, amb el repte climàtic que se'ns ve a sobre i que tenim al davant, hi ha, des d'un punt de vista general, dos grans eixos d'actuació. Per una banda, en certa manera, arribem tard i, per tant, el que hem de fer és adaptar-nos a la manera de com ens està afectant ja ara aquest canvi de graus de temperatura superior del que era abans en el nostre dia a dia. Per tant, hi ha l'eix de com ens hem d'adaptar. I per altra banda, l'altre eix important és com el mitiguem i com treballar per evitar seguir fent emissions contaminants. Per tant, des d'un punt de vista d'arquitectura, per una banda hem de mirar com ens adaptem a l'existent i per altra banda és com fem que els nostres edificis siguin cada vegada més eficients energèticament i menys contaminants.
Mm-hmm. La regulació actual, per entendre'ns, el reglament que hi ha ara per construir, ja és, diríem, l'ideal dins del concepte aquest d'eficiència energètica perfecta?
De fet, ideal no és. Hi ha el Codi Tècnic de la Construcció, on es regula molta dels apartats que afecten a l'energia i a l'eficiència energètica, però queda molt recorregut a fer. De fet, ara s'està començant a plantejar de modificar-lo i adaptar-lo a les necessitats de cada lloc. De fet, el Codi Tècnic necessita una revisió per poder-se adaptar als requeriments actuals per fer arquitectura eficient energèticament i sostenible.
Mm-hmm. Ara que dius això d'adaptar, he pensat, entenc que, per exemple, el codi aquest entenc que és de tot l'estat espanyol, no? I està unificat, per entendre'ns, no? A tot arreu és igual. El que dius també és que potser caldria, per posar un cas, no? És a dir, no és el mateix construir ara mateix Andalusia que el País Basc.
Sí, exacte. Això per una banda. I per altra banda, els edificis eficients també tenen dos vectors molt importants. Un és el del disseny, on des d'un punt de vista del projecte es dissenyen els edificis per ser eficients, i l'altre és la implementació de sistemes, o sigui, instal·lacions. Per posar dos exemples, per exemple, el sol de tarda, que és un sol molt incisiu, modifica substancialment les temperatures interiors. Per tant, les obertures a oest fan que l'edifici que tens aclimatat tant per fred com per calor sigui afectat per aquest sol de tarda. Per tant, millor no obrir grans obertures a oest. L'altre, per altra banda, el que comentava dels sistemes, les instal·lacions, els aires acondicionats i les calefaccions tendeixen a contaminar molt i a gastar molta energia. Per tant, hem de buscar edificis que des d'un punt de vista del disseny siguin molt eficients per evitar haver de posar sistemes d'instal·lacions que acaben fent que aquell edifici sigui contaminant i de gran despesa energètica.
Mm-hmm. Molt bé. Per tant, tenim per un costat tot el que és construcció nova, no? És a dir, obra nova com s'hauria de construir en el futur. però, evidentment, com bé deies, ja arribem tard i, per tant, hi ha molts edificis construïts que ara, que encara tenen molts anys de vida útil i, per tant, però que no estan construïts amb aquests criteris i s'han d'adaptar, no? S'han de rehabilitar per ser més eficients energèticament. Això és una tasca ingent i que caldrà moltes ajudes. Entenc que n'hi ha proutes o n'hi hauria d'haver moltes més, en aquest sentit.
Sí, de fet, ara els fons aquests que ara arribaran, els fons Next Generation, estan pensats per una banda, invertir en aquesta millora dels edificis i al mateix temps també amb l'aplicació de sistemes del tipus de plaques solars i d'eòlics per millorar l'eficiència energètica dels edificis. És veritat que tenim un parc construït molt gran i en molts casos és molt difícil implementar sistemes de millora d'eficiència energètica. Aquest, com dius, és una qüestió molt delicada i molt complexa que els arquitectes ja estem començant a pensar i des del Col·legi d'Arquitectes ja estem començant a pensar el com es pot implementar aquestes millores de materials, implementació de materials en els edificis perquè puguem aconseguir, com dèiem, l'adaptació i la mitigació cap al repte climàtic. És molt complexa, però bueno, s'haurà de treballar. També depèn molt dels edificis, en quina època van estar construïts. No és el mateix un edifici de l'Eixample del segle XIX que un edifici de l'època de creixement més gran dels anys 70. Els materials són molt diferents i els sistemes constructius són molt diferents. Per tant, per cada un dels casos s'haurà d'estudiar bé i això serà tasca dels arquitectes el poder implementar-ho amb bon criteri. També hi ha un factor molt important, que és el factor patrimonial. Moltes vegades les aplicacions de sistemes d'eficiència energètica afecten directament el que podríem considerar patrimonial. Per tant, també aquí és un punt molt delicat d'equilibri entre si es prioritza l'eficiència energètica o el manteniment del patrimoni i buscar solucions que siguin respectuoses amb ambdues causes, diguem-ne.
Mm-hmm. Molt bé. I llavors, ja en un altre pla de tema, a nivell de model de ciutat, és a dir, què és més eficient o què és més ideal, pensant, evidentment, en canvi climàtic, en eficiència, etc. Una ciutat més horitzontal com pot ser Sant Cugat o una més vertical com pot ser l'Hospitalet?
Sense cap mena de dubtes, una ciutat vertical com l'Hospitalet. Per simplificar, el que jo crec és que hem d'anar a poc a poc cap a ciutats denses, cap a ciutats on tinguem els serveis de proximitat, sigui un CAP o sigui una escola, sigui un conservatori, qualsevol de dos, sigui un mercat. Això ha d'estar a prop d'on la gent viu i això també hem de pensar com a que la manera de viure sostenible és aquesta, de treballar i viure i portar els nens a l'escola i tenir els serveis sanitaris i de compra diària a prop, que això és el que fa que siguem eficients des d'un punt de vista energètic i de mobilitat. Per simplificar-ho molt, jo crec que el futur seria que el que visquéssim amb nuclis densos, molt ben comunicat entre ells per un sistema de mobilitat eficient i de baix consum energètic. Aquest seria una mica el paradigma més diguem l'utopia o el paradigma més apropiat, on entre aquests nuclis densos on els serveis estarien hi hauria provisió de serveis per la població amb aquesta comunicació neta i eficient entre ells i entre mig de nuclis densos tinguéssim natura. Ja, però, ens permetrem gaudir-la, sigui anant en bici, corrent, o inclús anant amb aquest transport públic eficient, que et deixin mig de la natura i puguis caminar. Aquest seria una mica el futur, o un dels futurs possibles per a les nostres ciutats o per al nostre viure en comunitat, seria viure en aquests nuclis densos, ben comunicats, aquests noves densos ben comunicats amb transport públic eficient.
Perfecte.
I no hauria de ser, no hauria de ser perquè ser públic, vull dir, podrien ser cotxes elèctrics compartits amb empresa privada, o sigui, no té perquè ser públic necessàriament, també pot ser vehicle privat, compartit, que permeti moure's. El cotxe és un gran invent i és un valor a tenir en compte, però al mateix temps també hem de ser conscients que ja no és la llibertat personal aquella dels anys anys 70, que ja tinc un cotxe i soc lliure perquè puc anar a la família on vulgui, ara cada cop més el cotxe és un element i una eina necessària per moure'ns, però l'hem de, des del meu punt de vista, l'hem de considerar com una eina a compartir, perquè és una eina cara, és una eina contaminant, i és una eina que s'ha d'amortitzar amb el seu ús constant i no tardi 10% del temps a la setmana, quan surto el cap de setmana, quan el necessito per sortir a treballar un dia a la setmana i la resta la guardo en un garatge. No? Jo crec que hauríem de pensar més en aquesta flota compartida, de la mateixa manera que hi ha bicis i de la mateixa manera que hi ha motos elèctriques que compartim. Crec que la flota de cotxes cada vegada més ha de ser un sistema de flota de cotxes compartit. Això ens permetria aquest moviment de més llibertat, diguem-ne, entre aquests nodes densos, a part d'un transport públic també eficient.
Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Guim Costa, vicedegà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per compartir aquestes reflexions amb nosaltres. Moltes gràcies.